El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
L'actual ministre d'Economia, Luis de Guindos, serà també el vicepresident del Banc Central Europeu. Serà perquè el que fins ahir era el seu rival per ocupar la vicepresidència, el candidat proposat per Irlanda, Philip Lane, ha retirat oportunament la seva candidatura abans que s'efectués la votació. Volem saber-ne el criteri del conseller de Banc d'Espanya, Guillem López Casasnovas, i catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Clar, és bastant estrany que la candidatura de Philip Lane arribés fins al Parlament Europeu i després la retiri sense esperar la votació dels ministres, no?
Sí, és intercanvi de cromos. Hi ha una vacant propera, que és la d'economista en cap, que ara porta un belga, el Peter Praet, i suposo que és el premi de consolació.
Ja. Això havia passat alguna vegada? No ho deveu recordar, perquè, clar, no és sovint que van canviar. Però amb aquest sistema actual de votació s'hauria necessitat una majoria qualificada, no? Per si haguessin anat tots dos a votació?
Exacte. A veure, Espanya, posant el nom de Luis de Guindos sobre la taula, violenta el que és els procediments normals de substitució en el Banc Central Europeu. Primer, perquè d'alguna manera força a que es més tingui el Parlament, perquè el Parlament Europeu es pronuncia d'una manera i després els ministres d'Economia s'ho poden saltar a la torera. Això no deixa de ser un més teniment el que hauria de ser l'òrgan principal de la democràcia europea. I després dona un múscul en els estats, en aquest cas a Rajoy, que mostra la seva potència per sobre del que són els interessos conjunts. Per tant, com diu un poc el Financial Times aquest matí, més Espanya, menys Europa.
Clar, perquè Philip Lane era el governador del Banc Central d'Irlanda, era una persona que tenia experiència i després es posava en valor una qüestió que sempre s'ha dit, que és que el màxim òrgan que és el Banc Central Europeu Econòmic és independent dels estats. Clar, col·locar-hi un ministre en actiu d'un dels estats a la vicepresidència l'allunya d'aquesta pretesa independència, no?
Sí, de fet, els 12 anys que ja he fet en el banc m'han mostrat que aquesta preocupació per l'ètica i l'estètica tampoc s'ha tingut en el Banc d'Espanya quan s'han fet nomenaments polítics de governadors, que és contrari en el que se suposa de ser la independència del supervisor. Per tant, el que s'ha practicat a Espanya, ells ho han practicat a Europa, i la debilitat europea en aquests moments institucional ha fet que Europa ho acceptés. Fixem-nos, a més, la cosa curiosa, que a la vegada que Espanya violenta d'alguna manera el procediment d'elecció d'aquesta manera, posant sobre la taula un perfil tan poc adequat pel que havia sigut la tradició de la independència del supervisor, Espanya s'està tramitant una llei empresa per Ciudadanos i el PP per fer una comissió de nomenaments també per als que han de ser els futurs consellers i el governador del Banc d'Espanya, demanant una independència que suposadament s'exigirà a Espanya i que Espanya no practica. Això també no deixa de ser una anomalia, perquè és coetani en aquests moments mateixos. A la mateixa premsa econòmica es poden trobar les dues coses alhora.
És bastant curiós el com ha anat aquest nomenament. En qualsevol cas, Luis de Guindos serà durant 8 anys en aquest càrrec, perquè és un càrrec que no és prorrogable, diguem, però l'ocupen durant 8 anys amb un salari base de 334.000 euros més els complements. Sembla ser que aquí la clau estarà en qui substitueix després Mario Draghi, no?
Sí, a veure, quan comences els intercanvis de cromos, aquests intercanvis per elevació generen obediències degudes. Llavors, jo no vull entrar qui ha sigut el que ha sigut decisiu, normalment pensant sempre que és Alemanya, amb el nomenament de Guindos. Sí. Però això vol dir que Espanya, com a estat, en d'una, algun altre, que possiblement és Alemanya, que és el que col·locarà el substitut de Draghi. I això, per amunt, també pot anar per avall, del Chief Economist que comentàvem antes de Lane, etc. Aquesta idea és poc europea, és poc federal, i el que mostra un poc és que Europa està en una situació, des del punt de vista institucional, molt dèbil, perquè tenim, per una banda, els pecats de França, que continua en dèficits públics elevadíssims, malgrat la seva economia funciona, per tant, fa com Espanya, per entendre'ns. Després tens Itàlia, amb un sistema bancari que està bastant podrit, i després tens països com els Bàltics, o com Hongria, o com Polònia, que juguen a la contra, esdevenen paradisos fiscals dintre la Unió Europea. Per tant, com a institució, Europa en aquests moments està molt dèbil, i això fa que el que proposin els estats, la mesura que s'intercanvien favors, Europa com a tal, i el Parlament, per suposat, ho hagi de tragar.
Guillem López Casasnovas, més clar en l'aigua del riu. Moltíssimes gràcies per aquesta valoració. Gràcies, de bon matí. Gràcies. Que vagi bé.
Bon dia, bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.